Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 20 d'octubre de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Com cada matí, us acompanyarem des d'ara i fins les 12 amb aquestes veus i aquestes propostes per començar la setmana. D'aquí uns instants, a la roda d'actualitat, emissora a emissora, us explicarem com es presenta aquesta setmana a l'Alt i al Baix Penedès. Un cop hàgim explicat com anirà la setmana dia a dia, ens centrem en aquest dilluns i a 9:45 tenim el primer flash informatiu amb la primera hora d'aquest dia. Un cop actualitzats, sabent com es lleva dilluns, els esports, un imperdible amb el qual arrenquem la setmana. Crònica dels partits més destacats, l'anàlisi, la reflexió de l'hoquei patins, de futbol. A les 10:06, a l'entrevista d'aquest dilluns, sortirem a comprar. I és que ha començat la campanya de promoció comercial Compra a Prop. En parlarem amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, l'alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta, i amb l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez. Són els tres municipis que des de fa uns quants anys impulsen aquesta campanya promocional. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos de nou el flash informatiu que ens acosten els companys dels serveis informatius. Després d'aquest segon flash, tenim cita amb l'Incavi. Avui ens acompanyarà el Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia, i també la Laia González, de Comunicació. I farem balanç d'aquesta barema 2025, que ja ha acabat, i comentarem també alguns projectes de R+D que busquen solucions per al sector a curt i mitjà termini. A les 11:06, després del butlletí, us esperem de nou amb el Pere Martí, professor, amb el qual feinejarem una estona amb la filosofia. Molt recomanable aquest KitKat dels dilluns. Un KitKat d'anàlisi i de reflexió que, si el dilluns no us permet escoltar-lo en directe, sempre podeu recuperar el nostre podcast. A 11:45, de nou 5 minuts, per saber com acaba aquest dilluns, per escoltar l'última hora a les nostres comarques, el darrer flash informatiu d'aquest matí. I acabarem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, el Com ser tu, on avui li demanem que ens expliqui els diferents tipus de teràpies psicològiques que hi ha. Perquè això d'anar al psicòleg encara és una mica tabú, i si no hi has anat mai no saps què passa darrere d'aquella porta o en aquell divan, no? Doncs avui ens explicarà com aborden els psicòlegs els diferents casos. I d'aquesta manera, d'aquí 3 hores, tancarem paradeta fins demà. Som-hi, amb aquest dilluns. comencem desplegant la setmana dia a dia i municipi a municipi amb la roda d'actualitat cobra a Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem des de Ràdio Sant Sadurní aquesta roda d'actualitat. Comencem explicant-vos que avui a 6:15 de la tarda al Centre Vilarnau es celebra un taller de dolços i postres internacionals. L'activitat s'està duent a terme aquests dilluns d'octubre. El preu és de 20 euros i té un 20% de descompte per persones pensionistes. Pel que fa al dimecres, a 6:15, la Biblioteca Ramon Bosch acull l'hora del conte amb la narradora Noemí Fernández. Adreçada al públic familiar amb infants de partir de 3 anys, l'activitat, que és totalment gratuïta, constarà de la lectura del llibre La Verema. Ja divendres, també a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní organitza un taller de tractaments dermatològics per millorar i prevenir la pell durant la quimioteràpia i la radioteràpia, una sessió per descobrir de manera gratuïta com cuidar i protegir la pell en moments delicats amb consells pràctics i productes específics. Anem ara cap a Gelida perquè des d'avui dilluns 20 d'octubre, el dijous dia 23, el municipi acollirà diverses activitats dins la Setmana de la Lactància Materna, una iniciativa que busca donar suport, visibilitat i informació a les famílies en les primeres etapes de la criança. Les sessions tindran lloc a la sala Santa Llúcia. El programa començarà avui dilluns a 6:15 de la tarda amb la xerrada Néixer, càrrec d'Anna Paredes, assessora de lactància, que també és dinamitzadora de l'Espai Nadó. L'endemà, dimarts 21 d'octubre, a les 5 de la tarda, Laura Castillo, referent de benestar emocional i comunitat Martorell Rural, oferirà la ponència Mindfulness durant la lactància, centrada en la gestió emocional i la presència conscient en aquesta etapa. El cicle es tancarà el dijous 23 d'octubre, a les 5 de la tarda, amb la xerrada Alimentació complementària i prevenció d'anuagament, conduïda per Anna Morraja, infermera del CAP Gelida, i Míriam Lozano, nutricionista de Martorell Rural. Totes les activitats són gratuïtes i d'entrada lliure. Pel que fa al municipi de Subirats, dijous a 4:15 del migdia es celebra un taller destinat a les persones grans del municipi per aprendre a planificar àpats saludables, mantenir una vida social activa i incorporar activitat física i prevenir caigudes. També a Subirats, divendres, comença la Festa Major de Calavi, amb diverses activitats que s'allargaran durant tot el cap de setmana. A Torrelavit fem dos apunts importants i interessants pels veïns perquè dimecres 22 d'octubre la banca mòbil arriba al municipi i en aquest cas l'oficina de CaixaBank. Recordem que la banca mòbil és un servei impulsat per la Generalitat que aporta els caixers automàtics i serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. D'aquesta manera es garanteix la inclusió financera arreu del territori. L'horari serà de 11 del matí a 12:15 del migdia. Pel que fa a Sant Llorenç d'Hortons, a l'igual que Torrelavit, comentar-vos que ve la banca mòbil, en aquest cas dimecres, i en aquest cas de 9:15 del matí a 10:45 al carrer Generalitat número 47. Ens movem ara, novament, de municipi i ens desplacem a Avinyonet, i més en concret al nucli d'Avinyó Nou, on dilluns, de 8 del matí a 1 del migdia, hi haurà el servei de deixalleria mòbil. El servei segellarà la targeta, al igual que es fa a la deixalleria municipal situada al polígon de Sant Pere Molanta. També destaquem que fins al dijous 23 d'octubre es podrà recollir a certs punts del municipi els clauers identificatius que serviran per obrir els nous contenidors intel·ligents de la Mancomunitat Penedès-Garraf i que a Avinyonet es posaran en marxa el proper 4 de novembre. Aquest material es podrà recollir dimarts al Centre Cívic Els Gorgs de 10 del matí a 4:45 de la tarda, dimecres al local social d'Avinyó Nou de 2 del migdia a 9:15 del vespre i dijous a Cal Candi a les Gunyoles també de 2 del migdia a 9:15 del vespre. L'Ajuntament d'Avinyonet també ha facilitat al seu web els horaris de les sessions informatives sobre aquest nou sistema de recollida de residus.
Com anirà la resta de la setmana a l'Alt Penedès? Ens ho explica des de Canal 20 el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Seguim amb més previsions. Avui dilluns, últims actes de la Festa Major de Santa Fe del Penedès. A l'església a les 11, missa dels difunts. Tot seguit, activitats per la canalla, jocs en família al centre cívic i activitats infantils a la plaça 1 d'octubre. A les 6, espectacle infantil al centre cívic a càrrec de Jordi Tonietti. Després, berenar amb coca, xocolata i frita, traca de comiat i fi de festa. I a Castellet i la Gornal, visita de l'oficina mòbil d'informació al consumidor de 11:15 a 12:15. Davant de l'Ajuntament. Dimarts, a Santa Margarida i els Monjos, xerrada sobre la depressió a càrrec de Cristian Serrano a 11:15 al Casal de la Gent Gran. I a les 6, cercle de dol a la biblioteca, espai adreçat a famílies que estiguin passant o hagin passat un dol perinatal, a càrrec del Festival Per Tu. A Moja, el dimecres, es podrà donar sang al local nou de 4 a 8 i a l'espai jove de Pax tindrem un taller de tions a les 6. A les 5, els Monjos, taller per fer la teva carbassa de Halloween, a l'espai antistiana de la Ràpita. Dijous, a Castellet i la Gornal, xerrada informativa dels Mossos d'Esquadra en Consells de Seguretat Ciutadana per evitar robatoris i estafes. A les 10, al Niu de l'Oreneta. I a la 1, el caixer mòbil de la Diputació de Barcelona estarà davant de l'Ajuntament. I el divendres, als Monjos, presentació del vídeo de l'Arbre de la Pau, taller de desitjos de pau i altres activitats en coca i xocolata per berenar. Serà a la Sierga, a 6:15 de la tarda. I a les 5, al Casal de la Gent Gran, l'historiador Marc Giovanni donarà una xerrada sobre el camí cap a la independència dels comtats catalans. A Sant Martí Sarroca, el Servei de Dinamització Sociocultural de l'Ajuntament organitza un autocar per anar a veure al Teatre Condal de Barcelona l'obra titulada Un sogre de lloguer, protagonitzada per Joan Pera. La sortida serà a l'Avinguda del Castell a les 5. Les inscripcions, si encara queden places, es poden fer a l'Ajuntament en horari d'oficina. I a Torrelles de Foix s'inicia el Clownic Festival 2025 i la Fira d'Artesania. A les 8, a la plaça de l'Església, corre foc participatiu amb les colles infantils de Torrelles de Foix, Rubí, El Coll, Canyelles i Sant Martí. A les 9, a la plaça Lluís Companys, concert musical de versions i cançons populars, a càrrec del grup Moratones. Dissabte es donarà inici a la 22a caminada a la Granada Montserrat. A Torrelles de Foix segueixen les activitats. A les 10, exposició Foix, passat i present, a càrrec de l'Associació Amics del Foix. A les 12, cercavila amb balls populars, música i dansa tradicional pels carrers de Torrelles. A la 1, espectacle de disciplines aèries. A 6:15, a la plaça del Casal, actuació teatral i poètica itinerant amb bicicletes i carrosses. A 6:45, a la plaça de l'Església, espectacle de la companyia Filigranes, amb element de circ, humor i moltes sorpreses. A la carretera de Pontons, a 7:45, BOT Project College 2024, composició escènica híbrida amb música, imatge i teatre. A 8:45, a la plaça Lluís Companys, jazz en viu amb el grup Xavi Díaz. A les 9, a la plaça Lluís Companys, espectacle de màgia, fantasia i imaginació a càrrec de les Niñas del Mago i Imaginador. I a 9:15, a la plaça Lluís Companys, actuació musical amb el grup Zenit, amb repertori de cançons populars i versions modernes. Diumenge, als Monjos, segona cursa BTT d'orientació. A les 9, sortida de la plaça Ramon Cabré de la Ràpita. A 10:45, visita guiada al castell de Penyafort. I a les 11, recital poètic a càrrec d'Adrià Targà i Greta Sibling, amb acompanyament musical de Candela Escobar a l'església del castell. A la mateixa hora, visita en memòria de la Guerra Aèria, sortint des del Sierra fins al castell. I seguim al castell. A les 12, acte de reparació a les víctimes de la repressió franquista. Per la tarda, a les 7, a la Societat de Margallidoia, teatre amb la comèdia musical No es serio este cementerio, a càrrec del grup Libelai de Barcelona. I a Torrelles de Foix, últims actes del Clònic Festival 2025 i la Fira d'Artesania. A les 9, al Camp de Petanca Josep Balcells, Campionat de Petanca. A 12:15, a la carretera de Pontons, espectacle de pallassos a càrrec de la companyia Sifó. I a 12:15, espectacle de màgia itinerant a càrrec del petit Maguinga. A 13:45, a la plaça de l'Església, actuació musical amb la banda de vent Sidral Brass Band, amb repertori potent i festiu. I a 17:15, a la carretera de Pontons, discoteca infantil amb música adaptada per nens. A les 6, més màgia itinerant. I a les 7, a la plaça Lluís Companys, concert amb la formació de Rugis. I a 7:45, coca amb xocolata per donar fi al festival i a la fira.
I ara des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens porta la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui comencen les classes de català i alfabetització per a adults. L'alfabetització de castellà serà dilluns i dimecres de 3 a 4 de la tarda. Perfeccionament de castellà els dilluns i dimecres de 4 a 5. I català conversa per a adults dilluns i dimecres de 5 a 6:45 de la tarda. Per a més informació i inscripcions a la Casa de Cultura. I demà dimarts de 5 a 7 de la tarda a la Casa de Cultura hi haurà assessoraments acadèmics i laborals. Pel que fa a també demà, dimarts, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de Cellers Domenys, hi haurà l'exposició pública de l'estat de la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament urbanístic de Sant Jaume dels Domenys. Es tracta de delimitar els espais pels possibles parcs fotovoltaics al municipi. I aquest diumenge tindrà lloc la primera duatló de muntanya de Sant Jaume dels Domenys. La sortida serà a 10:15 del matí i us ho explicarem més abastament a l'actualitat de divendres. Continuem perquè també diumenge hi haurà botifarrada popular a les 11 del matí a la pista de l'Escola de Sant Jaume dels Domenys. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès. Demà dimarts a les 5, Biblioteca Municipal, Conta la Tardor i Taller de Xapes amb motius de la tardor. Pel que fa a divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal, espectacle Ricard Vinyes, un pianista entre dos mons. Pel que fa a dissabte a les 8 de la tarda a la comparativa Compresia Viaix Poètic amb l'espectacle teatral poètic 36U de Maria Pla, inspirat en els poemes de Ricard Creus. També hi haurà col·loqui. I el diumenge, a les 11 al teatre, el taller minimal Moviment Lliure, a 1:15 a la comparativa La Compresia Viaix Poètic. Hi haurà la presentació del llibre Vinyes velles de Roser Guasbea amb la presentació del Jordi Llavina de la col·lecció Compresia editada per la Comprativa. A 1:15 al centre Vermut Musical amb Eva Cabanes. Després hi haurà paella futbolera i futbol amb gran pantalla al Real Madrid-Barça. I a les 7 de la tarda a la Comprativa, ball del diumenge amb el grup Banda Sonora. Marxem ara a Banyeres del Penedès perquè aquest diumenge celebren la Banyerenca Run. Sortida i l'arribada serà a la plaça de l'Ajuntament i les sortides seran esglaonades a partir de les 8 del matí. Anem ara cap a l'Arboç, ja que aquest divendres comença la 12a edició de l'enramada. Serà fins diumenge i us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. Ara és el torn d'anar cap a Santa Oliva perquè dimecres hi haurà campanya de donació de sang. Serà a partir de les 5 de la tarda al local cultural. Pel que fa a divendres, l'hora del conte especial Halloween. Serà a 6:15 de la tarda al centre cívic Les Pedreres. I el dissabte, atenció, perquè serà la 5a baixada de bruixes, però us ho explicarem a l'actualitat de dijous. Continuem ara a la Bisbal del Penedès, perquè durant aquest mes estan amb l'exposició Volta al món d'Àngel Guimarà. També aquesta setmana començaran els telèfons de l'Eva, el despenja'm, a la Biblioteca Municipal de la Bisbal del Penedès, al Centre Municipal Casa de Cultura. I aquest divendres, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès, hi haurà Ball amb un llibre, un espectacle de dansa de l'any Guimarà, d'Anna Macau, coreògrafa. Marxem ara cap al Vendrell. Divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I pel que fa a diumenge, atenció, perquè el TAC rebrà l'obra de teatre La Presència. Marxem ara cap a Calafell, ja que durant tots aquests dies estan celebrant multitud d'activitats a les biblioteques. I diumenge, la 7a cursa de la dona, que sortirà a 11:15 del matí des del port de Segur de Calafell. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest diumenge a les 10 del matí a la plaça Tomàs i Valiente serà el punt de trobada per fer la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni.
Acabem a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui comencem per explicar-vos que d'aquí a uns instants ens citen els mitjans de comunicació de l'Alt Penedès a l'Ajuntament de Vilafranca per presentar-nos la primera mostra d'entitats. Una mostra d'entitats que s'organitza des de la Regidoria de Participació i Barris i la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, conjuntament, que preparen aquesta mostra d'entitats amb la participació d'una 60a d'entitats i associacions de Vilafranca i que tindrà lloc aquest proper diumenge a la Rambla de Sant Francesc. Ens ho expliquen avui i, com dèiem, diumenge ja se celebra aquesta primera mostra a Vilafranca. Demà dimarts, en l'àmbit de l'activitat política municipal, recordem que hi ha ple, que se celebra a les 6 de la tarda. Com tots els plens, és obert a la participació o a la presència de la ciutadania, però val a dir que no s'han d'adreçar els ciutadans a l'Ajuntament de Vilafranca perquè el saló de plens està en obres i aquesta vegada, excepcionalment, durant els propers mesos se celebrarà en els plens municipals de Vilafranca el saló de plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. O sigui que demà hi ha aquest ple a la seu del Consell Comarcal, però de l'Ajuntament de Vilafranca a partir de les 6 de la tarda, que també també el podeu seguir en directe per Penedès Televisió i per Ràdio Vilafranca, i que, com acostuma a ser tradicional, al mes d'octubre, un dels punts més destacats, o potser el que més, serà la presentació de la proposta d'ordenances, les taxes i els impostos municipals que es cobraran l'any 2026 per part de l'Ajuntament de Vilafranca. I en aquestes taxes i ordenances, la proposta acostuma a ser d'aplicar l'IPC de forma generalitzada, amb una excepció destacada en aquesta ocasió, que serà la taxa de la recollida d'escombraries de la brossa, per entendre'ns, que en aquesta ocasió pujarà, i de forma considerable. Ho escoltarem en aquest ple municipal que se celebra dimarts. També, per cert, hem de dir-vos que tant avui com demà, a la Rambla de Sant Francesc, aquí a Vilafranca del Penedès, hi ha la presència de la campanya La meva farmàcia, la meva salut, una campanya divulgativa i sanitària impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i que té situada una unitat mòbil a la Rambla de Sant Francesc, que avui i demà, doncs, oferirà informació als ciutadans respecte d'aquestes qüestions que tenen a veure amb el món de la medicina i especialment en els medicaments, amb aquesta informació, aquesta campanya informativa i divulgativa del Col·legi de Farmacèutics. També hem d'apuntar-vos, d'altra banda, que el dimecres està prevista la inauguració oficial de la gespa artificial i l'enllumenat de l'estadi municipal de futbol de Vilafranca. Recordem que ha estat mesos amb aquestes obres de millora, especialment en la col·locació de la gespa artificial, i ja aquest diumenge el Vilafranca jugava el seu primer partit a casa amb la nova gespa, i per cert que va empatar, i la gespa s'inaugura oficialment, junt amb la il·luminació renovada, aquest dimecres a 7:45 del vespre. I ja ens n'anem cap al cap de setmana, on hi ha també activitat cultural destacada. Marc Massanell obrirà les jornades d'estudis penedesencs de l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre el parlar penedesenc, un acte acadèmic a l'Auditori del Vinceum que obrirà aquest divendres aquestes 31è jornades de l'Institut d'Estudis dedicades a la llengua del Penedès. L'Institut ha convidat a pronunciar la conferència inaugural a la vilafranquina i professora de la Universitat Autònoma, Marc Massanell Massalles, que parlarà de la poesia del seu pare amb el títol O quin sabor de pàtria em du cada paraula. Llengua i país en l'obra poètica d'Antoni Massanell. Cal dir que el dissabte les activitats ja es desplacen al Vendrell, en aquest cas, per continuar amb les sessions de treball d'aquestes jornades de l'Institut d'Estudis. I també aquest cap de setmana Amnistia Internacional organitza l'acte dels 25 anys lluitant pels drets humans des del Penedès. L'acte se celebra divendres a les 7 de la tarda al Fòrum Verge Balaguer de Vilafranca. Durant els darrers 25 anys, els voluntaris d'Amnistia al Penedès han participat en el treball pels drets humans, pels quals hi venen contribuint des del Penedès per arribar a tot el món, junt amb molta altra gent. Divendres recordaran el camí fet amb una taula rodona en la que participarà Beth Gelb, que és actual presidenta de la secció espanyola d'Amnistia, Ramon Arnabat, professor d'Història Contemporània, i Alfonso López, expresident d'Amnistia a Catalunya. I a banda d'aquesta activitat, també hem de recordar que diumenge, a Vilafranca, hi haurà, com us dèiem, aquesta mostra d'entitats, però, d'altra banda, també es farà la festa de la Bastida Pati del Gall a les 12 del migdia de diumenge. Hi haurà aquesta festa de meitat d'obra de la promoció d'habitatge cooperatiu La Bastida del Pati del Gall, un acte que tindrà lloc al carrer Majornet davant de l'edifici en construcció, diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Comencem un flash informatiu explicant-vos que un ingrés a l'Ajuntament d'Olèrdola de 103.000 euros destinats a Dalmar va registrar-se una altra partida. La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró, ha donat a conèixer que l'actual govern havia comprovat que gairebé 103.000 euros dels 603.000 que Unilan va aportar a l'Ajuntament en virtut d'un conveni per pal·liar molèsties a Dalmar van registrar-se incorrectament a una altra partida, en concret a una partida amb nom Aigua Aigües de Vilafranca. Es tracta d'un error comptable en el primer dels 5 ingressos d'Unilan. La data de l'ingrés va ser el 22 de desembre del 2009. Fina Mascaró apuntava que es podria tractar d'un error humà i deixava clar que els diners estaven a les arques municipals. Però també subratllava la gravetat que suposava que a l'anterior govern se li escapés una partida de gairebé 103.000 euros i que des del 2009 ningú hagués trobat aquesta diferència. Després de comprovar l'error, el saldo resultant que quedarà en aquesta partida passarà a ser de més de 214.000 euros, gairebé el doble. Finalitza la plantació de més de 300 arbres a la zona verda del cementiri municipal de Sant Jaume dels Domenys. Els treballs han permès incorporar diverses espècies autòctones adaptades al clima mediterrani. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha completat recentment la plantació de més de 300 arbres a la zona verda situada al voltant del cementiri municipal. Aquesta actuació forma part del conjunt d'iniciatives municipals destinades a ampliar els espais naturals i afavorir la transició cap a un model urbà més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Els treballs han permès incorporar diverses espècies autòctones adaptades al clima mediterrani, com el pi blanc, el pi pinyoner i l'alzina, amb l'objectiu de millorar la qualitat paisatgística de l'entorn i reforçar la biodiversitat de l'espai. La combinació d'espècies s'ha dissenyat per garantir una bona resistència a la sequera i reduir les necessitats de manteniment. La Diputació promou la governança de les TIC a Gelida. L'Ajuntament de Gelida ha rebut de la Diputació de Barcelona un estudi per ajudar a definir els criteris que ha de considerar el consistori a l'hora de mantenir una xarxa pública basada en fibra òptica al municipi, així com facilitar l'elaboració del plec de prescripcions tècniques per la seva licitació. Aquest treball s'ha fet gràcies al recurs Governança de les TIC, que es pot sol·licitar a través del Catàleg de Serveis. Aquest recurs ofereix assistència tècnica per la governança de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de fins a 50.000 habitants amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència interna. I acabarem explicant-vos que la capella de Sant Joan acull El camí és el meu cap, l'exposició sobre la salut mental dels migrants que busca sensibilitzar el públic. Des del passat divendres 10 d'octubre, que ja es pot visitar la capella de Sant Joan, l'exposició El camí és el meu cap, un recull de fotografies de la fotògrafa documentalista Núria López Torres, acompanyades d'uns textos a càrrec de l'escriptor Agus Morales. No obstant això, l'autora de l'exposició és de la Núria, que centra els seus treballs en els drets humans i en temàtiques relacionades amb les dones, el gènere, les sexualitats, les identitats i les violències. En aquest cas, l'exposició busca endinsar-se a les ments de les persones que fugen, sigui per protecció, per necessitat de viure una vida millor, tot plegat parant atenció en la seva salut mental. I no només això, López assegura que el rerefons de la mostra és el de fer prendre consciència als visitants de la circumstància que afronten les persones que han de travessar fronteres i fer front a violacions dels drets humans i que deriven en una necessitat d'assistència psicològica.
Penedès en xarxa. Els esports.
Comencem els esports d'aquest dilluns amb l'hoquei patins. En primer lloc, el noi a Freixenet golejava aquest dissabte per 5-0 a l'Adis Hoquei Ribes. Després d'una primera part combativa dels visitants, els sadorninencs han sentenciat a la segona part. Ens en dona, però, més detalls des de Ràdio Sant Sadurní, el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs fem un repàs als esports aquest cap de setmana. Per la nostra banda ens toca parlar del noia Freixenet, que, com comentava Sílvia, s'ha retrobat aquest cap de setmana amb la victòria. És la segona de la temporada i s'ha signat amb una golejada davant el Ribes madrileny, que s'ha certificat a l'inici del segon temps. Els de Sant Sadurní trobaven porta, això sí, el primer minut de partit, amb una acció de Xavi Costa, però durant el primer temps els sadurninencs van topar-se amb un rival combatiu i que va mantenir-se dins del partit amb opcions per haver posat la igualada al marcador. A la represa, l'equilibri començava a estripar-se amb l'aparició de David Gelmà, que signava dos gols i un més de Xavi Aragonès en una fase de partit en què el noia va saber aprofitar els minuts de superioritat numèrica per ampliar el marcador i segueixar el triomf. Ja a les acaballes, amb un Ribes que havia baixat els braços, Pablo Nájera va arrodonir el marcador amb el 5-0 definitiu. Injecció, doncs, de moral pel noia per tal d'afrontar la propera setmana la visita al Palau Blaugrana davant el Barça. Carlos Cortijo, tècnic del noia, i el jugador Xavi Aragonès valoraven així el triomf a la conclusió del partit davant el Ribes.
Era lo que tocaba, lo más importante para nosotros. Los tres puntos los hemos conseguido, el trabajo hecho. Primera parte creo que hemos empezado bastante bien, controlando bastante el juego. Luego ha habido ahí un momento ahí de incertidumbre que ellos han podido marcar algún gol con alguna contra, alguna precipitación nuestra. Y bueno, luego la segunda parte creo que lo hemos entendido, los jugadores lo han entendido muy bien. El partido se rompe con la tarjeta azul de ellos y bueno, también mostró que hay que valorar nuestra efectividad en el power y ahí yo creo que ya se rompe el partido. Bueno, ya está, por el siguiente. No era fácil jugar este partido porque a priori somos muy favoritos, pero todos los partidos de Euroliga son muy difíciles y todos los partidos hay que ganarlos. Entonces, bueno, lo que no queríamos era entrar en precipitación y en ansiedad como nos pudo pasar el otro día en Cerdanyola, la segunda parte. Ha habido ahí unos momentos que sí nos hemos equivocado un poquito, pero unos momentos puntuales. Creo que en líneas generales hemos sido muy superiores y creo que la victoria es justa.
Bé, nosaltres hem analitzat bé el Ribes, el Cortijo se'ls coneix moltíssim, ell ve d'allà, sabíem el que ens faria, el que havíem de fer nosaltres, però bueno, ells s'han plantat a pista valents i ens ha costat, no? La primera part ha sigut... Han tingut les seves opcions, però bueno, nosaltres amb paciència i sabíem que acabaríem guanyant si fèiem les coses bé.
Doncs un noia Freixenet que guanyava aquest partit per 5-0. Tres equips, això sí, consecutius en els que s'ha enfrontat el noia, que són recent ascendits a l'Hockey Lliga. El proper partit exigent, com són tots els d'aquesta temporada, el noia que anirà al Palau Blaugrana, com comentàvem, serà el dia 26, diumenge, a les 12 del migdia, davant un Barça que arriba després d'una jornada intersetmanal i també la del passat cap de setmana, amb una victòria davant el Reus, però també la derrota que va patir davant el Liceo, al Palau Blaugrana. Per tant, duel exigent entre dos equips que volen encadenar victòries per tal de seguir escalant posicions en la taula d'aquesta Hockey Lliga, on el Liceo és ara mateix el líder amb 13 punts. Sílvia.
Gràcies, Miquel. Per contra, el Calafell perdia aquest dissabte davant el Liceo a Galícia per 3-2. Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, el Calafell va caure davant el Liceu en Riazor en un partit que es va decidir en tot just 5 minuts crítics en la segona meitat. Després d'avançar-se a l'inici amb un gol de Marimon, els de Guillem Cabastain van veure com el treball de tota la primera part s'esfumava en un tram entre el minut 32 i el 36, quan els locals van donar la volta al marcador amb un doble de Paiva i una miqueta de Xaus, que va castigar el seu exequip en Frado. El Calafell va arrencar el partit amb intensitat i ambició, colpejant tot just començar amb Aleix Marimon, que amb el seu punt proclamava que la conquesta de Riazor n'era una utopia i sí una possibilitat per a un Calafell absolutament preparat per a tot. No obstant això, la dinàmica va canviar de manera sobtada en aquests 5 minuts crucials de la segona meitat. En un obrir i tancar d'ulls, Aliceu va exhibir la segona apagada i va acabar amb les opcions del Calafell. els gols de Nuno Paiva, primer per empatar, seguit d'Arnau Xous, que va posar el seu equip per davant, i el posterior punt de Paiva van deixar el Calafell sense marge de reacció, encara que Marimon va marcar el 3-2 en l'últim minut per ajustar el resultat. Amb aquest resultat, el Calafell es troba vuitè en la taula classificatòria, amb 6 punts. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador Guillem Cabestany.
Motius per estar mig content, motius per estar una mica emprenyats, perquè penso que hem fet d'entrada un esforç titànic, que és el que es necessita per poder puntuar a la Corunya. Ens hem deixat la pell a la pista, però hem aguantat, penso que la intensitat del Liceu i el nivell del Liceu durant molts minuts, però l'entrada de la segona part, el Liceu és quan més apretat, ens han desbordat una miqueta per intensitat, inclús et diria que força física, i ens han donat la volta al resultat. Un altre bon motiu d'estar contents és que quan semblava que el partit se'ns anava, doncs l'equip ha tornat, ha pujat un altre cop l'energia, i ja feia estoneta que crèiem que podíem fer el segon per intentar empatar el partit al tram final. Llàstima que el 3-2 ha arribat, penso que una mica tard, i hem tingut uns segons per intentar empatar el partit. Per tant, sabem lo difícil que és guanyar aquí a la Corunya. Podem estar en part contents, però marxarem cap a l'aeroport ara amb un sabor amarg de no haver sumat i de que l'esforç que hem fet no ha tingut la seva recompensa.
El pròxim partit serà diumenge vinent, 26 d'octubre, quan el Calafell rebrà el Reus en el pavelló Joan Urtull.
Seguim al Baix Penedès perquè aquest cap de setmana el Vendrell iniciava amb 3 punts l'hoquei Lliga Plata.
I per contra, doncs, la victòria del Vendrell per 2-5 a la pista de l'Alcorcón en el debut de l'hoquei Lliga Plata Sud. Després d'una primera part igualada que acabava amb empat a 2, dues dianes a l'inici de la segona part de Jordi Ferrer servien per completar el hat-trick del Vendrellenc i aplanar els primers 3 punts de la temporada per als jugadors de Toni Porta. Els roig i negres avançaven amb un gol de Marc Palau al minut 5, després d'un llançament potent des de la banda dreta que tocava el pal abans d'entrar. Dani Kuivalainen restablia les taules per als locals, però poc després Jordi Ferrer tornava a posar per davant els de Porta. Abans del descans, però, Juan Fernández empatava novament amb un gran llançament des de mitja pista que entrava per l'escaire. Finalment, a la represa, dos gols consecutius de Ferretti i una diana a les acaballes d'Aldo Velasco a porteria buida segellaven la victòria. Amb aquest resultat, el Vendrell es troba primer a la taula classificatòria amb 3 punts. Escoltem les declaracions que ens feia l'entrenador del Vendrell, Toni Porta.
Important començar guanyant. Una pista més complicada del que semblava. La veritat és que arriscava molt i era un dia de tirar d'ofici, un partit seriós darrere, que és el que hem fet. Sí que ens hem trobat amb ells dos gols a la primera part, així una mica, bueno, una segona opció, i després un xut així de lluny, que el Xevi estava tapat i era ja pràcticament molt passiu, i això ha complicat el partit. Però bé, l'equip ha estat molt seriós, darrere molt bé, sobretot. I en atac, bueno, hem perdonat algunes contres molt clares que teníem, i això ha fet que el partit costés una mica més del compte, però bueno, molt content per començar guanyant i més fora de casa.
Ara la pròxima cita serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda al pavelló Quim Tomàs contra l'Espanyol, en un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Televisió El Vendrell.
El Club Patí Vilafranca, per la seva banda, s'ha estrenat també a l'hoquei Lliga Plata amb victòria. D'aquest debut i del Futbol Club Vilafranca ens en parla l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Molt bon dia, doncs som-hi. Anem amb el Patí Vilafranca amb un debut amb victòria en aquesta hoquei Lliga Plata, al grup sud. Victòria per 0-3 en la visita a l'Espanyol. Era una pista que es presentava complicada, amb un Espanyol que havia protagonitzat una gran pretemporada, de fet, a la Lliga Catalana Plata, plantant-se a la final a 4. Per la seva banda, el Vilafranca arribava amb dubtes, amb una pretemporada molt irregular i també amb moltes peces noves que havien d'acoplar-se. Doncs bé, en aquesta primera estrena seriosa, l'equip va complir i, a més, va fer-ho amb aquesta porteria zero, gran actuació del porter Edu Jurado, que, a més, a les acaballes va aturar una directa per poder mantenir l'avantatge mínim d'un gol que gaudia el Vilafranca a inicis del segon temps, al descans 0-0. I només començar el segon acte, als 5 minuts, Roger Martí, un dels homes del partit, feia el 0-1. Poc després, directe a favor de l'Espanyol, amb la desena falta vilafranquina, Didac Llobet no transformava, ja que es trobava amb Edu Jurado, que mantenia per davant el Vilafranca. El 0-1 es mantenia tot el segon temps fins als últims instants, últims 3 minuts, a 3 minuts pel final, de fet, el 0-2 de Roger Martí, que completava el seu doblet, i mig minut després, desena falta de l'Espanyol, el Vilafranca va aconseguir forçar-la, i en la directa, llançament d'Arnau Ribas, que va anar directe a la xarxa per fer el 0-3 definitiu. Victòria molt convincent, molt bones sensacions del Vilafranca, que aquest dissabte rebrà la visita del Girona en la segona jornada. Abans de tot això, anem a recollir protagonistes del partit. L'entrenador Sito Expósito i també Roger Martí, autor de 2 gols.
Sito, primer que tot, felicitats.
Moltes gràcies. Un partit molt complicat, molt contents d'haver pogut debutar en victòria.
Porteria 0, una gran defensa, en ajuts importants dels teus homes, tapant la porteria, tapant els xuts, realment un gran partit.
Jo crec que sí, en termes generals, lògicament hi ha hagut moments que l'Espanyol ens ha dominat, és impossible dominar un partit 50 minuts, però en línies generals crec que la defensa, tal com dius tu, ha sigut molt sòlida, hem sigut valents, hem sigut solidaris amb l'esforç, ens hem posat davant de les pilotades, hem aconseguit tapar rebots, molt bé, tancar avui en dia el marcador 0 en contra és importantíssim, i en atac, doncs, bé, mica en mica hem anat trobant les nostres ocasions, hem pogut arribar a porteria, més o menys claredat, però la veritat és que el resultat acaba sent molt maco, i hem de felicitar-nos, perquè és molt difícil guanyar i molt difícil guanyar fora de casa.
I amb aquesta pista serà molt difícil.
Jo crec que sí, l'Espanyol té un equip molt, molt maco, molt, molt compensat, amb jugadors de renom, i serà molt difícil guanyar aquí i guanyar qualsevol partit. Felicitem-nos pels 3 primers punts.
I tu deies, començar sumant 3 primers punts en una pista que dèiem que és molt complicada, home, és important, no, això?
És important, al final de la lliga acabaran sent 3 punts, però en aquest moment on la pretemporada no havia sigut tot el bona que a nosaltres ens hagués agradat, crec que aquest resultat ens reforça en el treball, en el que veníem fent i ens permet doncs, de seguir treballant amb la mateixa confiança i agressivitat que ho fèiem fins ara.
Sito, enhorabona, això només acaba de començar, però almenys ha començat amb 3 punts.
Exacte, ha començat amb bon peu, cal continuar. Gràcies.
Vinga, gràcies a les paraules de Sito Expósito, l'entrenador del Patí Vilafranca, després d'aquesta gran victòria, i ara busquem l'altre protagonista, sens dubte, Roger Martí, el capità i el bigolejador, avui amb 2 gols del 0-3.
Ens ha dit Xavi que buscava el tercer, ara li preguntes, però buscava el tercer.
Un Roger Martí espectacular amb el segon gol, Ricard, ha sigut espectacular. Vinga, ja el tenim aquí, felicitant-lo. Per cert, primer, et dec una birra.
Sí.
Ho has complert, no has vist una groga.
No, feina fàcil avui, un partit.
Ara en jugarem, cada partit en jugarem una birra. Hòstia, llavors, al final de la temporada, farem el balanç, què et sembla? Farem la resta i si me'n deus 4 o te'n dec 4, doncs ens emborratxarem.
Em sembla bé.
Avui, però, ens emborratxem. Jo m'he emborratxat amb el segon gol que has fotut, un golaç. Roger, quin partidàs heu fet, sobretot aquesta segona part i sobretot la defensa que heu fet, molt seriosa.
Sí, portem 2 mesos treballant moltíssim tots els aspectes del joc en atacs, però sobretot treballant molt la defensa, comunicar-nos, apretar. Tenim un equip molt jove que tothom apreta molt i ho hem d'aprofitar.
Guanyar amb aquesta pista jo crec que serà molt complicat, però per vosaltres mateixos, no? La moral, començar guanyant amb una pista complicada i deixant la porteria 0, home, això us ha de reforçar.
Sí, bueno, al final penso que l'Espanyol és un equip que estarà dalt, aquesta pista és molt complicada, té molts bons jugadors, però sí que penso que avui l'Edu ha fet un partidàs, crec que té un nivell... Sí, però l'Edu té un nivell brutal, crec que ho ha d'anar demostrant, crec que ens deixarà tots molt sorpresos, però nosaltres l'ajudarem al màxim possible.
2 més. Explica'ns el segon gol, sisplau, que la teva jugada personal, narra'l, com l'has fet, va.
No sabria dir-te ara mateix, però...
Jugada personal, et regires a dintre l'àrea com si fossis un golejador. Un golar, Roger. Escolta'm, buscaves el hat-trick, no l'has aconseguit al final.
No, al final, mira, anava sol contra el porter, no l'he ficat a dins, llàstima, però bueno, molt content que marxem amb la porteria 0, amb 3 gols, amb l'equip molt content i a seguir treballant.
Roger, enhorabona.
Moltes gràcies.
Doncs les paraules de Roger Martí, autor de 2 gols que van facilitar la victòria del Vilafranca per 0-3 davant l'Espanyol. La propera jornada, com dèiem, serà dissabte. A les 8 del vespre, Vilafranca, Girona, en directe per Ràdio Vilafranca i pel canal de YouTube de Penedès Televisió. D'altra banda, recollir els resultats d'aquesta primera jornada, el grup sud de La Plata, Olot 1, Alcobendas 3, Alcorcón 2, Vendrell 5, Girona 1, Igualada 3, Espanyol 0, Vilafranca 3, Palafrugell 4, Barça Atlètic 3 i Congrés 6, Sporting Alcoi 4. El Congrés, atenció, equip que té a la seva banqueta com a entrenador a Sergi Ponset, l'exentrenador del Vilafranca, fa ja unes quantes campanyes. No repassem la classificació perquè de forma anecdòtica seria dir que els equips que han guanyat aquesta jornada estan amb 3 i els que no ho han fet estan amb 0. No hi ha hagut cap empat aquesta jornada. La dilluns de la setmana que ve tornem amb tot el que doni de si la segona jornada. I anem ja amb el futbol, amb la Lliga Elite, amb la cinquena jornada de competició i amb el Vilafranca, que estrenava la gespa del Municipal. 4 mesos i mig després de començar les obres, ja aquesta setmana passada l'equip, tant el Vilafranca com també l'Atlètic, podien realitzar els seus entrenaments i jugar el cap de setmana. En el cas del Degà Penedesenc, que rebia la visita del Sant Mauro, en un partit que es va acabar decidint en els instants finals amb un gol del Vilafranca salvant un punt in extremis. Gol de Marc Barrantes, que equilibrava un 1-2 que semblava ja molt decantat de cara al Sant Mauro. L'equip que es va avançar primer en el marcador, tot i tenir el Vilafranca dues oportunitats clares a les botes de Forgas i Acedo, que van fallar en el mà a mà davant del porter. El 28, l'ex del Vilafranca, Marquilles, a la sortida d'un corna, rematava per fer el 0-1. El 39, abans del descans, Escofet aprofitava una bona centrada al segon pal per batre amb camp esquerra el porter. I només comença el segon temps, el 49, Lluc Maimó tornava a posar per davant el Sant Mauro després d'una gran jugada personal. El Vilafranca ho va intentar a partir del segon gol dels de l'Anoia. Amb els canvis va anar millor en l'última mitja hora. I ja al temps afegit, Marc Barrantes, que entrava al primer temps substituint el lesionat Ernest Forgas, rematava una bona passada des de la dreta per fer el 2-2. El jugador cedit pel Cornellà, que feia la seva primera diana de la temporada. 2-2, es resisteix la primera victòria del curs, segon empat consecutiu al Vilafranca. Ho haurà de seguir intentant. Anem a escoltar el tècnic, Parchi Atzara.
Certa preocupació per la... Bé, en aquest cas, per el que li està passant amb aquest Vilafranca, que no acaba d'aconseguir doncs, la primera victòria de la temporada.
Sí, lògicament. L'equip ho està intentant. Sí que és veritat que hi ha moltes coses que encara estem donant al contrari que no s'han de donar i clar, això comporta que doncs costi guanyar. No? Bueno, l'equip, per sort, continua treballant, continua intentant-ho a pesar de rebre gol i tingui que superar-se i l'important és que l'equip continuï treballant i que no perdi aquesta intensitat de voler anar a marcar gol, no? Si en el moment que l'equip deixés de fer això, llavors sí que seria un problema i l'equip avui rebent dos gols en dos moments que doncs, veníem d'una mica de bona sensació, s'ha pogut mantenir el nivell i sobretot de competir, no? Després una altra cosa és com competim i les errades aquestes que fem.
Li preocupa molt que rebi tant gols al Vilafranca?
Sí que em preocupa perquè no és d'un equip que en generi situacions, sinó que venen d'unes errades, com dic jo, molt, que són fàcils de gestionar, no? Com per exemple fer un rebuig cap al mig quan s'ha de fer cap a la banda o de no estar pendent de la marca. Bueno, són coses que haurem d'anar mirant de netejar, que a vegades ho anem aconseguint més, però encara ens està penalitzant molt.
Les ha tingut a la primera part, dues errades al conjunt del Sant Mauro, la primera, la segona poder no, perquè és una molt bona passada per David Acero, que al final no ha pogut entrar la pilota dintre la porteria del Sant Mauro. Aquestes dues oportunitats l'ha penalitzat una miqueta, el que és a la primera part, tot i que ho insistia el Vilafranca?
Bueno, no és penalitzar. I aquesta categoria, com normalment a totes, tu tens que aprofitar les ocasions que tens, no? I si són clares, doncs s'han d'aprofitar. Si no les aprofites, pues passa el que passa, no? Que ells amb una jugada que tu pues, no estàs encertat et fan un gol i llavors ja has d'anar contra això. Però bueno, l'equip, l'important és que vagi tenint opcions de fer gol. Si l'equip no en genera, vull dir, llavors sí que seria un problema, perquè si te'n fan i no en generes, és impossible guanyar i bueno, jo crec que ara el que hem de millorar és sobretot amb l'aspecte defensiu i en quant a intensitat defensiva, que ens falta moltíssim.
Com la setmana passada davant de la Pobla de Fumet, els canvis, li ha donat una mica més d'aire a l'equip?
Bueno, aviam, al final nosaltres hem de mirar d'encertar, no? Quan fem moviments a l'equip és important que decidim bé, a vegades potser tardem una miqueta més del compte a fer-los, perquè doncs, hem de decidir bé el que volem fer i com ho podem fer perquè l'equip millori. Bueno, l'important és que els jugadors que surtin aportin que això vol dir que estan preparats per poder jugar i entrar en qualsevol moment.
La sortida de Forgas en aquest cas tampoc s'ho esperava i ha tingut que canviar una miqueta, sobretot la part ofensiva, amb l'entrada de Barrantes.
Sí, bueno, és un nano que també ja juga aquesta posició i que també podem aprofitar altres posicions i bueno, doncs, si Forgas no ha pogut, doncs està ell per suplir i bueno, ha de començar a treballar bé per l'equip i doncs, continuar competint com un mes.
La posició de Nil Castell, que ha jugat per dintre en aquesta segona part quan ha entrat, li agrada molt més que jugui per dintre que no per fora?
Bueno, és un jugador que, com que ja l'havia tingut, sí que em pot jugar per fora i per dintre, no? Llavors, en funció del que anem veient o del pla de partit que puguem tenir, puc variar, no? És com, per exemple, el Manyer també, avui l'hem fet servir un redueix central perquè creiem que ens donaria més sortida de pilota. I bueno, són opcions, situacions de partit que es poden donar i amb els jugadors que tenim doncs, hem de mirar d'aprofitar-les.
I per acabar, en línies generals, què és el que realment li preocupa? A part de més enllà dels resultats, perquè estem a la cinquena jornada de la Lliga, encara queda moltíssima, però què és el que realment li preocupa a Josep Alsarà d'aquest inici de temporada del Vilafranca?
Bueno, sobretot la intensitat en qualsevol zona de camp. No? Hi ha moments que no som intensos amb les disputes i volem o esperem que ens arribi o volem quedar-nos-la molt i això fa que perdem moltes pilotes. I després, bueno, jo crec que ens està costant una miqueta, sobretot el tema de com decidir bé quan jugar per dintre, quan jugar per fora. No acabem de llegir bé el que ens deixa fer l'equip contrari. No? I tant una com l'altra cosa és el que ara, bueno, doncs, haig d'estar donant voltes, aviam com podem millorar. No? Si hem de fer una miqueta de bloc baix o apretar més a dalt, no hem d'acabar de gestionar una miqueta i acabar de quadrar. Espero aviam que ens arribin ja els centrals que tenim tocats per quadrar una miqueta més això.
Doncs segon punt de la temporada i diumenge a les 12 partit al Prat.
Gràcies, Eric.
Bona setmana.